A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Més d'una agressió sexual al dia a Barcelona i gairebé una de cada 10 dones que van a l'hospital després d'una violació ha patit un atac en grup. Demanades impunes. És una epidèmia, una guerra que ens hauria de fer revoltar. També els homes, sobretot els homes. Què estem fent contra un masclisme que mata? L'alarmant banalització de la violència sexual, i no només per part de Vox, revictimitza les supervivents, perquè el tràngol continua a comissaria i als jutjats, on han de demostrar la seva innocència i sovint se les fa responsables de no haver aturat l'agressió. Com anaves vestida? Què havies begut? Segur que vas dir que no? I on anaves sola? Tan tard, tan fosc. I el porno, mal educador sexual dels adolescents, és la porta d'entrada d'aquesta violència que no s'atura mai. 33% d'augment de les denúncies. L'últim any s'han més que doblat la darrera dècada, especialment noies joves de menys de 25 anys, fins i tot menors d'edat. Agressions greus amb penetració en 7 de cada 10 casos. Una de cada 3 dones ha patit violència sexual o la patirà al llarg de la seva vida.
Solidaire.
Solidarni, Lluia.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius. Motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Què havies begut? Com anaves vestida? Vas dir que no? Realment vas dir que no? Segur? Et vas apartar? No anaves provocant? On anaves sola aquella hora? Què feies tan fosc? Jessica Romeu, bona nit.
Hola, bona nit.
Tu vas haver d'aguantar, de suportar que et féssim totes aquestes preguntes?
Sí, per suposat. Per suposat, o sigui, amb totes les trucades, quan em veien, absolutament a tot arreu, va ser on em van fer totes aquestes preguntes, a tot arreu.
Tu vas patir una agressió sexual, quants anys fa?
Això va ser el setembre del 2014, farà 4 anys.
I a tu, que ets la víctima, et van fer sentir que havies de demostrar la teva innocència?
Sí, 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 completament. O sigui, a mi em van dir on va ser exactament, però què va passar, i per què anaves tan tard, perquè a mi això em va passar que era el vespre a la nit, que eren les 9 de la nit, i no, què feies per aquells carrers, i no, com de dir, com si m'ho estigués buscant, no? Va ser sortir de la feina i anava cap a la universitat, que és on tenia el cotxe aparcat. Normalment feia el trajecte d'un lloc a un altre amb metro, però vaig decidir anar a peu perquè era un dia que, bueno, estava cansada i tenia ganes de passejar una miqueta, i llavors va ser això, perquè no vas agafar el metro, no sé si sempre ho feies, és que aquí et va dir que haguessis d'anar caminant i per aquells llocs i tan fosc i no, de nit, sola.
És a dir, que posem el focus, la culpa fins i tot en tu, en la víctima, en la supervivent, en comptes de centrar-nos en l'agressor, que és aquí l'únic problema, l'únic culpable és l'agressor.
Exacte. Sí, sí, és això. I de fet, quan comences a pair-ho i a veure una miqueta, de dir, no, és la meva culpa perquè jo anava per aquests llocs, i clar, era de nit i anava sola, i quina culpa tinc jo? Jo sóc lliure de poder anar per on vulgui, com vulgui, i inclús si vull anar beguda, doncs vaig beguda. No, no és el problema de ningú, sinó que és la meva decisió. I no per això que jo pugui anar vestida o pugui anar despullada, perquè jo ja sé, una decisió meva, tothom ha de respectar la llibertat de tothom, i no pot intervenir només per el simple fet de que sigui una dona i de dir, jo puc fer amb tu el que vulgui, vagis despullada o no vagis despullada. Has de tenir el meu consentiment per intercanviar qualsevol cosa amb mi.
Dues vegades víctima. Tu vas denunciar?
Jo no.
I entens, després de patir aquesta revictimització, que moltes dones que han patit agressions, que han patit agressions sexuals, no s'atreveixin a denunciar?
Sí, de fet, jo no vaig denunciar perquè, bueno, conec el cas d'una companya meva que també va patir una agressió sexual, i quan em va explicar tot el procediment després de patir aquesta agressió, de denunciar-ho, de tot, el tracte que va tenir, i vaig dir, jo ja he passat prou, només em falta que em que passi tot això, ja no només per les preguntes, perquè evidentment s'ha de preguntar on ha sigut i si coneixes o no coneixes els teus agressors, tot això, però més que res totes les preguntes que et fan d'això, si anaves bé, com anaves vestida, si anaves beguda, anaves sola, quina hora era, no? I és a dir, sembla com si hi hagin aquestes característiques, ja sigui com una carta de presentació de que ja pugui haver-hi una agressió, el que sigui. No? I jo vaig dir, o sigui, entenc perfectament que la gent no ho vulgui denunciar perquè no hi ha cap tipus de recolzament cap a una persona supervivent a una agressió.
Justifica la violència sexual. Com et sents quan veus sentències com les de la Manada, que es faci aquesta diferència jurídica absurda entre abús i agressió, entre les víctimes que es van defensar i les que suposadament no es van defensar?
A mi sempre em bull la sang amb això, no només des que he patit una agressió, sinó també abans, no? Però, si et soc sincera, trobo el més normal del món que s'actuï com s'està actuant. I t'explico el per què. Estem sota d'un estat cis-heteropatriarcal totalment, amb una consciència del feminisme nul·la. Llavors, si no tenim consciència i el que ens interessa a nosaltres és que el patriarcat continuï retroalimentant-se per tots els temes de poder, és normal que surtin sentències com aquestes. És que és normal. El moment que es canvi, o sigui, la visió cap a un món més feminista, es canviaran tots aquests tipus de sentències. Les violacions, les agressions i tot el que estigui relacionat disminuirà, i si hi ha algun tipus d'agressió o violació o assetjament, es sentenciarà d'una altra manera. Però clar, el problema no és si la sentència és bona o és dolenta, és que ja estem partint d'un estat superpatriarcal i capitalista, que el que interessa és que continuï rodant així.
És a dir, que no en som conscients, per exemple, de les seqüeles, del patiment de per vida, perquè com et canvia la vida, com te la destrossa, vaja, una agressió sexual?
Jo sempre dic que aquell dia vaig morir i vaig tornar a néixer d'una altra manera. És a dir, part de mi aquell dia va morir, i jo ara ja fa anys que he patit aquesta agressió, però jo continuo tenint seqüeles i sempre les tinc, hi ha algunes que sempre les tindré i haig de conviure amb elles. I això no es té en compte, en absolut.
Costa acceptar el que t'ha passat, és a dir, l'endemà de l'agressió intentaves fer vida normal, com dient, això no m'ha passat a mi.
Per la meva experiència, jo he patit un procés, no? Al principi, doncs, pateixes l'agressió. Jo no accepto aquesta agressió fins passat un any. Diguéssim, em trenco per dins fins que no fa un any d'aquesta agressió. I durant aquest temps jo estic en xoc. I aquest xoc a mi són diferents fases, no? Al principi és, bueno, m'ha passat, no, estàs una mica descol·locada. Després comences com amb una ràbia molt interna de dir, això no em pot afectar. I jo el dia següent estava anant a treballar amb tota la cara blava i magullada per tot arreu, però jo anava a treballar perquè jo no volia acceptar el que m'havia passat i no volia que això a mi em trenqués la vida. Però a mesura que va passant el temps, tot això que tens a dins ha de sortir d'alguna manera. I és super lícit que la gent el dia següent vulgui fer la seva vida normal, perquè no vol acceptar el que ha passat, i inclús no vol explicar-ho. Jo el primer dia no vaig explicar, jo vaig dir que a mi, bueno, em van agafar i em van pagar, però no va passar res. I fins al cap del temps no començo a explicar, no, si és que va haver-hi, bueno, em van agredir, no sé què, i després ja va ser quan vaig poder dir, no, és que a mi em van violar. I van ser dos homes, no? I sembla com que jo mateixa m'estava encobrint. Jo crec que t'encobreixes per la por de què diran, com et tractaran els demés. Al primer moment està molt bé, tothom et dona suport, però quan passen els temps tu estàs irritable, estàs malament, estàs de mal humor, no tens ganes de res, i això pues, acaba cansant.
Dos agressors han quedat impunes, imagino.
Jo no els vaig veure perquè a mi m'han agafat pel darrere i cada vegada que intentava girar-me o veure'ls a mi em colpejaven. I jo no vaig saber mai, no, qui eren els meus agressors, que estic segura que si escolto la veu o sento l'olor podria reconèixer en qualsevol moment.
Des del 2014 fins ara ha millorat la consciència de la societat, és a dir, perceps un canvi en la gent, en els comportaments, actituds, estan evolucionant o continua normalitzada i banalitzada la violència sexual? Per exemple, si et passés ara, reaccionaries diferent denunciant-ho o aquest procés d'un any fins a acceptar que t'ha passat hagués estat més breu?
Jo, si passés avui en dia, continuaria sense denunciar. sigui, les institucions no estan preparades per rebre una supervivent ni de violència masclista ni absolutament res. Un canvi a la societat, sí que l'he vist, però molt amb els llocs on em moc. Sí que és veritat que les dones veig que estan agafant més consciència i estan sortint amb més força, però continuo pensant que el problema regeix de més enllà de les institucions, de tot això, i que s'ha de canviar cap a un món més feminista per poder trobar una igualtat entre persones, i fins que no aconseguim aquest feminisme dins les nostres institucions, això no canviarà.
És a dir, si com a supervivent avui a la ràdio has d'enviar un missatge, potser no seria cap a les dones que han patit, que pateixen, que patiran agressions sexuals, sinó un missatge als homes que ens escolten i a les institucions.
Si jo hagués d'enviar un missatge, per suposat a les dones, que qualsevol dona té tot el meu suport i qualsevol moment estic allà sempre, i cap als homes dir que... És que és molt dur, però és que és això, consciència feminista totalment. Feminisme no és el contrari de masclisme, i que això ha de quedar molt clar. Sé que és difícil perquè per la vessant dels homes han de renunciar a molts privilegis que tenen, però estem parlant de moltes morts. El masclisme mata i el feminisme no mata. El feminisme busca la igualtat. I amb tot el respecte, ja jo demano, sisplau, que hi hagi una miqueta més de formació feminista. Jo és el que dic a tots els pares que tenen filles, que preguntin què voldria per la seva filla, si voldria el mateix que el seu fill o no.
Jessica Romeu, moltes gràcies per tenir la valentia de compartir amb nosaltres la teva experiència. És important que ho facis. Segur que ajuda a moltes dones i sobretot a molts homes. Bona nit.
Bona nit, gràcies a vosaltres.
Vaig arribar a casa, no vaig dir ningú, no volia anar a escola, no li ho vaig dir a ningú. Sols tenia 15 anys, estava molt angoixada, em sentia tan culpable per tot el que a mi em passava. Parle del després, des del meu buit, de la dona que era abans, i ja ni queda l'esperit. Una ànima negra s'ha apoderat de mi, la ferida mai es tanca, de dol negre és el meu crit. Visca amb el terror, el meu món una tenebra, m'han trencat en mil trossets, arrastré la meva pena. Desesperació, ràbia, impotència, avui no parla Ludovica, parla una dona desfeta.
Més d'una agressió sexual al dia a Barcelona, 25% d'augment de les denúncies l'últim any, s'ha més que doblat, i això ha encès les alarmes socials. Potser violacions múltiples com la de la Manada estan destapant altres casos de dones que no s'atrevien a denunciar en el metge. Parlem sobretot de noies entre 18 i 25 anys, i compta també menors d'edat, almenys dues al mes, això només a l'Hospital Clínic. Casos greus, amb penetració en 7 de cada 10 casos, però només el 23% d'aquestes violacions múltiples acaben en condemna. No és estrany, doncs, que amb prou feines dues de cada 10 víctimes denuncin els seus agressors. Alba Alfagema, psicòloga especialitzada en victimologia, i Sònia Cervantes, psicòloga i sexòloga. Bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Creixen les violacions? S'està disparant la violència sexual? O són només les denúncies i la visibilitat?
Sí que hi ha, a veure, si parlem de xifres, clar, sí que hi ha un alça, però que hi ha dues variables, dos components psicològics que crec que són importants, i és que sí que és cert que hi ha com més conscienciació grupal per part de la població de la problemàtica, però hi ha una alarmant banalització i normalització de la violència. Sobretot en grups de menors, que sóc els que jo més atenc, amb nois i noies, on hi ha hagut un salt alarmant que els psicòlegs ens està desconcertant una mica, i és què està passant perquè davant d'aquest tipus d'actes no hi hagi una condemna, sinó més aviat una mena de banalització, que a més, malauradament hem tingut la desgràcia de que certes sentències judicials també van en favor d'aquesta banalització i normalització. Aleshores, hi ha un component, diguem-ne, socioeducatiu, que està afavorint que potser augmenti per una permissivitat, tot i que d'altra banda hi ha més conscienciació. I què passa amb aquesta banalització i amb aquesta normalització? El que està passant és que moltes víctimes, precisament per això, no denuncien. perquè es senten avergonyides i culpabilitzades.
Estem davant d'un fenomen nou, Alba, o aquestes violacions en grup sempre han existit i podem parlar d'una opressió del patriarcat que les havia silenciat i les havia fins ara intentat tapar?
Les violències sexuals, no únicament les violacions en grup o múltiples, les violències sexuals ha sigut una estratègia, és una arma potentíssima del patriarcat que s'ha utilitzat històricament contra les dones i que ha sigut una manera doncs, de control, no? D'alguna manera ha sigut una manera de demostrar aquest poder, aquesta dominació per part dels homes que han viscut en aquest entorn patriarcal, no? En el que se'ls ha otorgat una sèrie de privilegis, i les dones d'alguna manera hem patit diferents formes de violències sexuals, algunes d'elles amb aquest tipus de violació múltiple, però que tal com diuen moltes enquestes, com per exemple l'enquesta europea, una de cada tres dones han patit o hem patit, no? Algun tipus de violència física o sexual al llarg de les nostres vides. Per tant, d'alguna manera és un tema que històricament ens ha afectat a totes i que ara mateix sí que està ben, bueno, hi ha una mica el focus mediàtic que permet posar llum a aquestes situacions. També crec que s'està donant per part d'aquesta sororitat femenina, no? Moltes dones que ens podem sentir acompanyades per altres dones, no? Que ens estan donant d'alguna manera aquest escalf perquè posem sobre la taula el que ens ha passat i no ens sentim culpables, no? El que comentava també ara mateix. I d'alguna manera també s'estan trencant pues aquesta idea de la culpa, s'està intentant també d'alguna manera lluitar, no? Sobretot per part dels feminismes contra aquest estigma que tradicionalment s'ha carregat contra les dones que han patit aquest tipus de violències sexuals, perquè sempre se'ns ha culpat, no?, de quines actuacions hem tingut, però és cert que encara les dones posen sobre la taula, això que comentàveu, aquesta desconfiança extrema en el sistema judicial, que és el que esteu dient, no?, que a partir d'aquestes sentències que s'estan produint, el que fan és que moltes dones es tirin enrere i que no decideixin optar per aquest camí judicial. És un tema d'alarma social, en el sentit de que ja és, o sigui, era urgent, no?, que posem sobre la taula, que no és únicament una afectació a aquelles dones que pateixen aquesta violència sexual, sinó la por també que afecta a totes les altres dones, aquesta ona expansiva que fa que moltes de les dones deixin de fer, no?, moltes coses o moltes activitats per por a patir aquest tipus de violència sexual.
Saludem també la Teresa Echeverría, coordinadora del torn de nit al Clínic de Barcelona, que és l'hospital que ha elaborat aquest informe demolidor referent en violència sexual. Bona nit.
Bona nit.
Com arriben aquestes víctimes a l'hospital, bloquejades, avergonyides, terroritzades, sentint-se culpables, i com la rebeu en aquesta primera atenció?
A l'estat en què arriben és molt diferent en funció del tipus d'agressió que han viscut, en les condicions en què les han viscut i amb el suport social que tenen en el moment de ser conscients o de demanar ajuda. Llavors, el que sí que n'hi ha un denominador comú, que és el bloqueig. El bloqueig és bastant important, el de no entendre per què li ha passat a aquesta persona aquesta situació, no entendre res del que ha passat i intentar culpabilitzar-se com a justificació de que li hagi passat alguna cosa perquè ha fet alguna cosa malament, cosa que és dels primers intervencions que tenim, és desmuntar aquest argument amb el sentit que per nosaltres qualsevol acció contra la violència sexual és una agressió, és un delicte i és algo que està fora de la intenció d'aquesta persona, sigui que sigui les condicions en les que hagi patit aquesta agressió.
Incorporem també a aquests solidaris de Catalunya Ràdio la Júlia Humet. Bona nit.
Bona nit.
Advocada penalista especialitzada en violències masclistes, perquè el tràngol de les víctimes continua als jutjats. Revictimització, violència institucional, quin tracte reben les dones en aquest procés de denúncia? D'entrada, per exemple, se les fa esperar tancades en una sala, qui hauria d'estar tancat és l'agressor, no elles, i en els interrogatoris, no? Jutges, fiscals, advocats pregunten com vestia, si anava beguda, és el món al revés, han de demostrar que són innocents, que no estan denunciant per diners ni per revenja, que no van provocar la violació, i el consentiment potser sempre es pregunta com en negatiu, no? Van dir que no? Es van apartar de l'agressor? O sigui, se la responsabilitza de no haver aturat la violència?
Sí, és cert que un cop, no, quan pateixes una agressió i decideixes denunciar, o per exemple vas al clínic i es passa un part als jutjats i per tant comença un procediment judicial, és veritat que és un camí que comença un camí que no és senzill. Sovint, i en el cas de la manada, potser ha sigut com el més mediàtic i el més paradigmàtic, però passa, no? Hi ha una mena de primer judici cap a la víctima per demostrar que la seva actitud ha sigut perfecta, no? Intachable, i a partir d'aquí llavors pot començar d'alguna manera el judici cap a l'agressió que ha patit. De totes maneres, també és veritat que sí, que hi ha molts professionals que, no, crec que està creixent la sensibilitat també cap a tot aquest tipus de delictes i com s'ha de tractar també a les víctimes, etc.
Els jutges els manca formació de gènere, només 137 estan obligats a fer una mena de curset online d'especialització sobre igualtat, no discriminació per raó de sexe, violència de gènere. 50 hores de curset és molt insuficient, no? Potser hauria de ser obligatòria per a tots els jutjats.
Als jutges els manca formació de gènere, també als advocats i a les advocades, o sigui, has de tenir una voluntat o una consciència de que aquest tipus de delictes requereixen una formació específica i t'has de, d'alguna manera, buscar tu la vida per tenir-la, perquè ni els advocats ens la fan, ni els jutges els la fan, perquè només els jutges que estan en els jutjats de violència contra la dona, que no són els que porten la majoria de les agressions, tenen aquesta formació que a més és insuficient, i la resta de jutges d'instrucció i penals, que són els que jutgen o a l'audiència, no tenen aquesta formació. Per tant, la tenen si és un jutge que té sensibilitat i ha decidit tenir-la, però no la tenen pels seus estudis, per la carrera judicial, etc.
I encara una darrera convidada, Alba Fernández Pous, educadora social, coordinadora de projectes de violències i conflictes, molt activa a les xarxes socials. A Twitter ets la Pous, bona nit, què tal?
Molt bona nit.
I també víctima, és a dir, que tot el que estem parlant aquí, i molts dels casos que trobes a la feina, els has patit en primera persona, aquesta revictimització, aquesta soledat de la víctima.
Jo vaig ser víctima en aquell moment, també vaig ser víctima en el moment del procés legal, després ja vaig passar ser supervivent, que va ser el moment en què vaig decidir explicar-ho, i ara jo ja dic que sóc un ésser vivent, perquè a més la força que sento una mica també a través de la solidaritat que aconsegueixes quan trobes que no ets l'única, que hi ha moltes altres companyes, et fan doncs treure etiquetes, i per tant no em defineixo com a víctima, tot i que entenc que el que vaig viure és motiu de delicte i de que ho vaig ser, i que altres situacions, com tantes altres dones que vivim dia a dia, doncs, desgraciadament sí que ens col·loquen en paper de víctima en in situ, però no com a, diguéssim, carta de presentació. Per tant, podria dir que sóc educadora, que treballo a la Fundació Ires, que sóc mare, que sóc feminista, que sóc la Pous i moltes coses més.
Una de cada tres dones europees, ara ho deia l'Alba, heu patit o patireu agressions físiques o sexuals al llarg de la vostra vida, segons l'Agència Europea dels Drets Fonamentals. És una xacra social que ens hauria de fer revoltar. Vaja, és una guerra.
Ens hauria de fer rebotar a totes, i vosaltres, els homes, doncs probablement fer molt més del que esteu fent, que bàsicament no és fer gaire. I bàsicament jo penso el que està passant ara és que tot el que està sortint als mitjans està removent moltes vivències que han viscut moltes dones i que no sabien posar-li nom. Per tant, no només és el que surt a les notícies, sinó que com a dones ens fa posar nom a situacions que hem viscut i que estem observant que viuen o podran viure les nostres companyes. Per tant, si serveix per visibilitzar totes aquestes situacions, perquè evidentment és una guerra, que seguim vivint cada dia pel fet de ser dones, doncs és la part positiva que en trec. És a dir, no és nou, simplement et fa replantejar situacions, i en aquest moment doncs, és el moment de dir és una guerra per nosaltres, està clar, però com a homes teniu un problema com a col·lectiu i per tant cal revisar-vos i cal veure quines accions feu o no esteu fent, perquè si no esteu emparant d'alguna manera o altra la cultura imperant, que és una cultura on la violació i les agressions formen el nostre dia a dia.
El nostre dia a dia, exacte. El 53% de les europees deixeu d'anar a determinats llocs o fer determinades activitats per por de patir aquestes agressions masclistes. Teniu la llibertat limitada. Això als homes no ens passa.
Jo, com a psicòloga que treballo sobretot amb moltes noies, menors, jo sempre els vull donar un missatge, val? Jo em nego a viure amb por. Em nego a viure amb por, perquè clar, jo no sóc la que ha de prendre mesures per haver d'entrar a casa meva i haver-me de girar i tancar la porta i mirar que no entri ningú. El que hem de viure és on no hi hagi un tio que entri i m'agradeixi. És que sembla que moltes vegades, clar, haguem de prendre mesures nosaltres, vigila per on vas, no vagis... Mira, amb el cas de la professora, no? Surt la noia, no, és que no surtis a córrer sola, per què no he de sortir a córrer sola? Que no hi hagin desgraciats que m'agradeixin, aquest és el problema. Mm-hmm. Està molt bé que evidentment anem en compte, perquè jo crec que a la vida tots hem d'anar una mica en compte. El que no pot ser és que tot vagi encaminat a que les dones prenem mesures per protegir-nos en lloc de fer una educació des de la primera infància i de base per educar els nens a dir-los que agredir una dona és un delicte i que això no s'ha de fer mai. Que està molt bé, repeteixo, eh? Però és que també m'emprenya una mica, és que aquest tema m'altera molt, no? M'emprenya una mica... Jo sóc una tia...
No tens raons.
Sí, a veure, jo tinc... Mira, ho deia abans, jo et dic la Pous, eh? Per mi ets la Pous.
Per mi també, eh?
Ho deia la Pous, no? Jo, durant aquest darrer any, i potser l'any passat, no sé, pensant una mica en tot el tema de la manada i tal, vaig ser conscient de que jo, a mi també m'han passat coses, però no les vaig identificar com a tals. Mm-hmm. Jo recordo una vegada una discoteca aquí a Barcelona, jo devia tenir 16 o 17 anys, i me recordo que vaig sortir fora amb un grup de noies, es va apropar un noi que jo ja coneixia, de l'institut, jo li agradava, ell no, i et tocava, no? Et tocava el cul, et tocava, vinga, no siguis tonta, jo amb el meu cos estava dient que no, i ell seguia. Evidentment, ara si em pregunten, va, però no vas patir una violació? Jo considero que allò va ser una agressió sexual en tota regla. En tota regla. Però és que me n'estic adonant ara. Sí. Ara me n'adono que allò va ser una agressió sexual. Sí, sí, perquè sí. Jo a aquell tio li vaig dir que no. I em va magrejar de dalt a baix.
Potser ara ho denunciaries i fa anys...
Doncs no... segurament. O sigui, és que no tinc cap mena de dubte. I volia fer un petit apunt perquè abans l'advocada deia, clar, és que no tenen formació els jutges en violència de gènere, tal. Però és que tampoc tenen formació en una cosa fonamental, que és en el funcionament del sistema nerviós. Del sistema nerviós autònom. Tampoc tenen formació en això. Un grup de psicòlegs i psicòlogues, després de la sentència escandalosa i fastigosa del cas de la manada, vam fer un escrit on els vam explicar als senyors jutges què és la teoria polivagal de Porges. Que ho sàpiguen i que prenguin nota per una propera. Us ho explico molt breument perquè no vull fer una classe de neurociència, no? El sistema nerviós, davant d'una situació de perill, on jo corro perill d'integritat física... Bàsicament té tres respostes. S'activa un mecanisme. La primera resposta sempre és de buscar ajuda. Una noia, un portal, 5 tios, hi havia algú que la pogués ajudar? El sistema nerviós posa en marxa la segona resposta. La segona resposta és de mobilització. La mobilització implica o fujo o ataco. Podia fugir de 5 tios? Podia atacar-los? Tercera resposta i última resposta.
Bloqueig.
Correcte. Bloqueig a nivell de que produeix bradicàrdia, hipotèrmia, perquè s'activa un nervi vagal que fa que la persona quedi absolutament immobilitzada i no pugui respondre. És una resposta biològica, senyors jutges, no és consentiment. Que no pugui dir que no, no vol dir que sigui que sí. Perquè no pot fer-ho. Perquè biològicament no es pot fer. I això, si us plau, s'hauria de tenir en compte, perquè l'altre dia resulta que una noia amb discapacitat en un jutjat de Lleida no se'ls aplica la pena màxima perquè la noia no va ser prou contundent per dir que no. Ja n'hi ha prou. Perdona, pel to, però és que em cabreja molt.
I després, ja qualsevol llacuna de memòria quan relaten els fets, i estem parlant de víctimes,
han estat d'això, que en trauma, bloqueig... Però és que això és un símptoma, realment, de que hi ha hagut una agressió.
Qualsevol
és
llacuna
a dir,
es llegeix com a mentida, s'utilitza en contra seva.
Tu ho sabràs, sí, perquè, quan una víctima... Jo estic atenent a víctimes de violació, estic atenent a persones que han patit abusos a la infància, que això et destrossa la vida, de per vida. Això et deixa una marca en l'individu que és molt difícil reconstruir-te, amb un estrès posttraumàtic vital gairebé crònic, d'acord? Aleshores, què passa en aquell moment? Ostres, tinguem en compte també la pròpia biologia de l'ésser humà, que davant de certes situacions, ho sento molt, però no dir que no és perquè no puc, perquè estic bloquejada.
Partim pel març amb la ventada i amb núvols de cor trasbalsat. Sí, serem 20, serem
40. Com s'entén des del punt de vista jurídic aquesta diferència, no?, entre abús i violació, el fet que, per exemple, una menor de 15 anys agredida sexualment pel seu oncle, però es descarta la violació perquè suposadament l'agressor no va utilitzar la intimidació. Una noia agredida sota els efectes de l'alcohol o les drogues també es considera abús. L'escàndol de la manada, fins i tot hi ha vídeos, no? No és violació, és abús.
A veure, clar, el Codi Penal diferencia entre abús i agressió sexual. La diferència entre un i altre és l'existència o no de respecte al que es considera violència o intimidació. Hi ha aquesta diferenciació global que no té molt sentit, en realitat, perquè quan hi ha violència sexual sempre hi ha, com a mínim, una intimidació. Llavors, no té molt sentit fer aquesta diferenciació, a part, per exemple, amb la sentència de la manada, a sobre els jutges ho apliquen com els sembla una mica, perquè en aquella sentència, quan tu llegeixes els fets provats, el relat de fets, veus que hi ha clarament intimidació. No hi ha una violència física, però hi ha una intimidació, per això que explicava, doncs, són cinc nois en un lloc tancat, apartat, o sigui, hi ha una intimidació clara, i tot i això consideren que no hi ha intimidació, o sigui, en aquest cas encara potser és més greu fins i tot, per això estan recorrent les acusacions populars, etcètera, demanant que se'ls condemni per agressió i no per...
I de fet hi ha un grup d'experts del govern espanyol que està estudiant la modificació del Codi Penal sobre delictes contra la llibertat sexual, proposa la supressió d'aquest delicte d'abús sexual i deixar només el d'agressió, és a dir, no fer aquesta diferència absurda entre una víctima que es va defensar i una altra que suposadament no. S'està escoltant el clam de no és abús, és violació?
Això, evidentment, és una proposta que d'aquí que es pugui transformar en una reforma del Codi Penal, que a més és una llei orgànica, pot passar moltes coses i més si hi ha eleccions, etc. És veritat que a diferents països europeus ja funcionen així els codis penals, o sigui, no hi ha aquesta diferència.
Hi ha 7 països europeus que hi han incorporat, per exemple, parlen en els seus, com Bèlgica, Suècia, parlen de violació negligent, no? I parlen que qualsevol situació en la que una de les dues parts no vulgui tenir aquella relació sexual, utilitzin o no força física o hi hagi o no d'una manera com si poguessin dir objectiva o una intimidació clara, allò ja es considera una violació. Per tant, aquest hauria de ser el camí, perquè el que deia la Júlia, no? El fet de que, com ens han educat, el que estava comentant abans, no és que nosaltres tinguem por, és que ens han socialitzat des de la por. Hi ha una por femenina en la que ens eduquen des de petites i ens diuen que si som bones dones, si som bones noies i deixem de fer una sèrie de coses no ens passarà res. Ara bé, si trenquem aquests preceptes que ens estan dient, no? Que d'alguna manera no sortir sola, vés en compte si veus perquè et pot passar alguna cosa, si d'alguna manera tu tenques aquests preceptes i per tant ets una mala dona, val? Si et passa alguna cosa és normal, val? Que puguis sentir aquesta culpa, perquè així ens eduquen des de petites. De fet, això no apareix d'una manera espontània, sinó que sempre, tal com s'estudia des de l'antropologia, diuen que és un dels mecanismes de control més efectius que han existit i que comença com una eina molt potent del patriarcat per dir les dones a fora sou uns subjecte vulnerable i per tant és important que estigueu tancades a la llar. Quan sabem que la major part de situacions de violència sexual, val, que això no ho hem d'oblidar, el 80% de les situacions de violència sexual es cometen per part d'una persona molt propera, val, amb la que tens un vincle afectiu, de fet el 40% de les agressions es porten a terme en el domicili de la pròpia dona. Quan et ve una dona i et diu és que a mi m'han agredit a casa meva, a mi ja se'm cau tot a sobre, perquè penso que a nivell judicial, i això segur que ho pot explicar la Júlia, tindrem poca cosa a recórrer, perquè normalment és i com és vostè, senyora, que va permetre que aquest home vingués a casa seva, que tal, que... Sempre, no?, hi ha aquest element que, a més, connecta molt amb aquesta socialització d'aquesta por. Tot això que porta, que, a més, hi ha aquest, els estudis, per exemple, que hem realitzat en el 80% de les situacions de violències sexuals, hi ha aquest bloqueig. Per tant, és una manera molt normalitzada de reaccionar. Però què passa? Que tu t'han estat dient, no?, d'alguna manera, que, clar, que si no dius d'una manera molt clara el no, que és el que diem, les campanyes del no és no, han estat molt bé, però per mi són molt de P3, vull dir que ja hauríem d'anar avançant i dir que no cal el no, o sigui, el que dèiem, posem el focus en l'altre, només quan l'altre vegi que tu vols, hi ha el moment per realment tenir la relació.
Posem el focus a l'altre, no?
Sí, jo crec que, és que a més, en tota la conversa ho he estat com rumiant, i és que estem inclús nosaltres, acabem parlant de les dones,
sí.
I el focus no és les dones, es jutja les dones, es qüestiona les dones, escolta'm, prou, vull dir, homes, ja, què va fer ell, per què va fer això, què està fent per no fer-ho. A més, hi ha un tema, i és que de la mateixa manera que ens remou a nosaltres, a les dones, aquestes qüestions, als tios també els hi remou. Pues que comencin a revisar quines coses del seu dia a dia segueixen perpetuant. I són coses tan senzilles com per dir tranquil, relaxa't, no et posis nerviós. No, no ets un violador, però en el teu xat d'amics, a través a casa teva amb els teus fills, la brometa, això no és una broma. Llavors, sisplau, canviem el focus.
Tot el que hem interioritzat de manera inconscient,
sí,
molts de nosaltres...
I que són adults, cuidao. Vull dir, hi ha una responsabilitat brutal brutal. És a dir, la mateixa manera que ens hem posat les piles nosaltres i hem d'estar justificant-nos i intentant explicar que no ens han ensenyat a defensar-nos, que ens han ensenyat a portar-nos bé, que resulta que la por que tenim no l'hem de fer servir com per no sortir de casa, però que també és lícit que tinguem por. Coi, i arriba un moment que dius, tu què estàs fent cada dia?
Ens hem de revoltar els homes contra el masclisme
present i canviar les petites cosetes del dia a dia.
Els comentaris, les mirades invasives, acceptar que la nostra feina una dona ha de demostrar el doble que nosaltres
totes
per fer la mateixa feina.
Totes aquestes qüestions, teniu moltíssima feina, nosaltres l'estem fent i l'hem fet.
Quantes reporteres veus a la tele que surt el típic imbècil que li fa un petó?
simplement
amb aquest, detall. Tu has vist algun tio amb un micro que vagi una tia i el toqui?
Hi ha coses que són de P3, però dius, ja, però és que no han arribat a P3. Vull dir que, clar, i a més, amb l'educació que tenim, si no tenim perspectiva de gènere ni des dels 0 anys, llavors, clar, després que els estem demanant als joves? Vull dir que ells tenen el contingut teòric, ho saben a nivell teòric, els hem aixecat i exigim que sàpiguen diferenciar, però després en la vida real i en el seu dia a dia a casa no es troben amb aquestes situacions.
I tenen més ressò mediàtic, ara ho deia l'Alba, els agressors migrants o pobres, agreujant l'estigma, però la realitat és que, ho deia, no? El 70% dels casos parlem del mateix origen, de la mateixa classe social que l'agredida, per exemple, destaca l'entorn universitari, no? En aquestes violacions en grup, una de cada 3 víctimes coneix el seu agressor, i llavors moltes vegades s'oblida que també és una agressió sexual quan es forcen relacions dins d'una parella.
No hauríem de fer una estigmatització sociocultural de l'agressor sexual, em sembla que no. A més, hi ha una cosa que darrerament en els mitjans de comunicació es fa que abans no es feia, no? I és que quan es comunica alguna mena de delicte, s'especifica la nacionalitat d'aquella persona. Crec que no cal.
No cal.
És que no cal.
No ho hem demanat nosaltres, això.
No.
Nosaltres no acostumem a fer servir cap argument.
No, perquè la segona manada tenia orígens, no sé si eren... és igual, no ho penso dir jo.
I n'hi ha manades que són d'aquí.
Efectivament. Hi ha una cosa...
Estadístiques.
Mira, no hi ha estadístiques, però jo crec que es fa intencionadament.
Evidentment. Bueno, però és que també estem... I amb altres qüestions que no és les que ens toca ara, no? Estem també amb aquesta cultura d'incitació a l'odi cap a l'estranger... Sí.
Perquè els homes blancos no s'enfaden.
No anem enlloc. Mira, Júlia, tu saps això. Si jo vaig beguda amb un cotxe, t'atropello i et mato, l'alcohol és agreujant o eximent?
Sí, és un agreujant.
Val. Si m'agradeix un tio sexualment i va begut, és agreujant o eximent?
Sí, pot ser atenuant.
Què passa aquí?
El focus.
Què passa? Partim, aquest és el primer punt. Segon punt, socialment, amb un grup d'amics, m'han robat a casa. Ostres, què ha passat? Què t'han robat? Val? Vaig patir una agressió. Què vas fer? On estaves?
Sí,
entens? Però... el focus, quan jo rebo una agressió... va dirigit més a la meva actuació, no pas a l'actuació de l'agressor. En canvi, quan sóc víctima d'un altre tipus de delicte...
no has de demostrar la teva innocència.
Evidentment, està molt clara la culpabilitat. I per acabar, d'acord amb un tema educacional que deia la Pous, mira, el problema és que se'ns educa les dones a protegir-nos i no s'està educant els homes a respectar-nos. Punt final.
A veure, jo respecte a la sensibilitat dels professionals, la veritat és que és un terme que m'irrita profundament, perquè, per exemple, els serveis d'urgències de tots els hospitals, no només del nostre, és el servei on la rotació de personal és l'estrella, ¿vale? Intentar que tots aquests professionals tinguin sensibilitat respecte a l'assistència a les agressions o a les agressions i a la violència sexual és com un objectiu absolutament inassolible. Vale? Uh-huh. Llavors, a mi em preocupa molt poc la sensibilitat que pugui tenir una persona sobre la diabetis. A veure si m'entens. O sigui, si és un metge i sap el que és la diabetes, té que entendre que és la diabetes, tractar-la i diagnosticar-la. O diagnosticar-la i tractar-la. Si una persona entén el que és la violència sexual i entén les repercussions psicofísiques, perquè és 100% psíquiques i tant en tant físiques, afortunadament, doncs llavors no té que tenir sensibilitat, ha de ser un bon professional, de saber com comportar-se davant d'aquesta situació. Perquè les agressions, a més, són molt variades. En el cas de la dona són agressions relacionades quasi sempre o amb el maltractament o amb la violència sexual majoritàriament. No? Llavors, nosaltres tenim una comissió de violència a l'hospital des de l'any 2000 i hem fomentat el fet de que entre els professionals quan hi ha un tracte inadequat es notifiqui. I això el que fa la comissió és tractar amb la persona o tractant el fenomen o amb la situació i reconduir aquest tema. Amb això hem aconseguit, com a mínim, que actualment les bromites, els comentaris, cada cosa que cadascú pot fer segons les seves creences i el que li doni la gana, doncs es retracti, i quan entra una persona amb una agressió, allà no se sent absolutament res. Hi ha un respecte, hi ha una valoració, se sap com s'han de fer els informes es controlen per veure que siguin garantistes d'un tema assistencial i legal, perquè automàticament nosaltres tenim els comunicats judicials, són l'alta de la pacient, no és com abans que ponies agressió, i ala, ja està, sinó que és l'alta de la pacient, amb la qual surt tot el tractament i tots els diagnòstics de les quatre especialitats que la visiten, però sobretot el que intentem és professionalitzar el fet. És a dir, jo, per exemple, els jutges de la manada, jo no sé per què no estan en una revisió. No entenc per què no estan en una revisió.
És has dir, de revisar tot el país.
No, és igual, no, és que però ja... és que com el país sí, sí. No el pots revisar.
Bueno, jo crec quan que s'ha de fer.
Quan hi ha coses tan flagrants, el que s'ha de fer és dir, bueno, aquestes persones estan jutjant, estan fent aquesta aberració social i políticament acceptada per la societat de que això és inadmissible.
Clar, més, aquesta sentència era una oportunitat.
Insisteixen, no? Per... es revisa, no insisteixen de garantir que aquestes totalment. Persones com a mínim són neutrals. Ja no dic a favor, neutrals. Eh? I no n'hi ha cap implicació ni per la tonteria de dir s'està qüestionant la justícia. Per supost, com tot en la vida. És que és intocable, això. Aquests senyors han fet un veredicte inacceptable que està generant totalment. Un mal social. En Barcelona tenim intervencions permanades constantment. Tenim intervencions individuals bestialment agressives totalment. Nosaltres no anem a un mitjà de comunicació a dir-li mira lo que ha pasado, mira... No. El que ens interessa és la persona que ho ha patit. Clar. I la seva restauració.
És que crec que és importantíssim, no? que d'alguna manera ens deixem ja de parlar de sensibilització. Clar. I realment parlem d'una formació, i no només que diuen no, formació en perspectiva de gènere. No, és que la perspectiva de gènere hauria d'estar incorporada en tots aquells continguts que es fan tots aquests professionals. Perquè la Teresa i jo sempre, bueno, tots el meu màxim reconeixement a tota la feina que està fent i la gran sort que tenim de tenir l'Hospital Clínic, com estan treballant, però és que la realitat és que si et passa un fet, val, de violència sexual fora del radi
a Vic,
sí,
per exemple,
descentralitzem, sí. És un drama, val? És un drama, sí, el que sí. Et pots arribar a trobar. Llavors, a mi em sembla molt bé les protestes i com el moviment feminista i totes estem sortint al carrer, però les administracions han de començar a assumir la responsabilitat que estan, que per exemple el tema dels Mossos, els grups d'atenció a la víctima fan molt bona feina, però sí. La gent que recull les denúncies són la gent d'investigació,
sí,
i aquestes persones no estan formades amb, no s'incorpora la perspectiva de gènere, realment fan un tipus de preguntes que poden ser molt revictimitzadores, com
sí,
el que passa llavors també sí, en els processos judicials. Llavors, estem en un moment en el que s'està enfocant aquest tema, s'està posant sobre la taula i realment la societat, no, les dones, sobretot des dels feminismes, estem empenyent perquè hi hagin canvis. Però què passa? Que jo crec que també hem d'anar molt en compte, perquè a nivell polític s'està utilitzant això d'alguna manera, no, com per sumar vots, però realment no hi ha canvis reals.
Exacte,
i ara estem en un moment que o realment comencen a haver-hi canvis, i el que diu la Teresa, si hi ha alguna cosa que no està ben feta, escolta, sanció igual que hi hauria en un altre camp, perquè aquí sempre bueno, és que és poc sensible, no, sensibilitat ni històries, o es treballa bé o es treballa malament.
Exacte.
Llavors, i el que no es pot fer és tampoc deixar a mans de les dones, de les supervivents que han patit això, que presentin reclamacions o queixes, perquè prou feina tenen en sobreviure el que els ha passat.
I tant.
Llavors, haurien d'haver alguns mecanismes de control que exigíssim, no?, realment, que en aquests casos, sabent que és material extremadament sensible el que tenim entre mans, que s'ha de treballar amb un nivell d'excel·lència, com per exemple està fent la gent del Clínic. Si no, tot l'altre són paraules buides que no porten a cap canvi real.
No patiu pas per mi, mare, faig el que em vau ensenyar. Serem dones, dones valentes, sense por del que vindrà.
Som els Solidaris, som els de Catalunya Ràdio, la pornografia mal educadora sexual dels joves. És la porta d'entrada d'aquesta violència que no para mai? El porno, em sembla, el patró sexual en què s'emmirallen els adolescents, el 39% es pensa que és una representació realista del sexe i es disparen els casos de comportaments masclistes, ciberassetjament sexual i de violacions entre els més joves. Som amb l'Alba Alfagema, la Sònia Cervantes, la Teresa Echeverría, la Júlia Humet i l'Alba Fernández Pou. Sembla que hi ha una clara relació entre aquestes agressions i el consum entre adolescents de porno. 7 de cada 10 escenes de pel·lícules porno retraten situacions d'agressions sexuals.
Sí, de fet, 8 de cada 10 joves consideren que la pornografia és la conducta sexual normal. A la pornografia, quin és el paper de la dona, sexualment parlant?
Un objecte, sí, una cosa.
Comencem? És un objecte, a més és vexada i sembla que li agradi que la vexin, no? Sí, aleshores, sí, sí. Els joves, els que a través d'aquest canal, perquè pensem una cosa, tenen molt més accés ara que abans, tenen accés a la pornografia simplement a la pantalla del seu mòbil. Uh-huh. I aquestes mesures de control, de que si entres en una pàgina web, l'única cosa que has de dir és que ets major de 18 anys, no em sembla gaire, no em sembla això un colador brutal, no? Uh-huh. Aleshores, el model que estan tenint allà, perquè estem parlant de, clar, ja no parlem de joves de 18, 19, 20 anys, no, estic parlant de nanos de 12, 13 uh-huh. anys. Val? Estan interioritzant un model sexual que després reproduiran, perquè el sexe no sorgeix així, hi ha un component d'aprenentatge a la conducta sexual. De fet, aprenem la conducta sexual, no naixem sabent, no?, com funciona això. I aleshores el model de referència és aquest. És cert, realment no s'estan produint canvis socials, però sí que s'estan produint, diguem-ne, conductes o fets que són absolutament inadmissibles, que estan molt units a aquest tipus de sentències. No fa gaire dies va ser portada perquè un senyor, per dir-li d'alguna manera, va agredir a dues dones al carrer, les va agredir físicament, o sigui, les va bufetejar, i va dir, què me va passar a mi, por dos hòsties, clar, si los de la manada estan en la calle. I això és el que està passant. No només no s'estan produint canvis socials fonamentals, sinó que justament s'està produint tot el contrari. Sí, sí. I ja que parlem del jovent, el jovent també accedeix a aquest tipus de formació i agafa aquell missatge. El missatge és el model de dona sexual a la pornografia, i resulta que els de la manada estan al carrer, aquest ha fotut dos bufetades a quatre dones i evidentment no li passarà res, i aleshores ajunta les dues coses. Quan aquest nano de 12, 13, 14 anys tingui parella, què passarà? Això unit a un factor educacional que s'està educant en la sobreprotecció, sense posar normes, sense posar límits, sense educar en valors com el respecte, sí, sí, i tal, i tenim aquell nen que ha sigut el tirar a casa, amb perdó, el puto amo, des d'aquest petitó, amb el valor de referència sexual de la pornografia i amb aquest tipus d'informació.
Una bomba.
Sí, jo sobre aquest tema, és que sóc una tia molt pràctica i diria, comencem, anem per feina. Per favor, mares, pares, accepteu que els vostres fills veuen porno. Pronto.
Exacte.
Llavors, quan accepteu això, potser podreu començar a seure i a parlar. Perquè al final jo crec que el problema, tot i que no sóc experta en el tema del porno, però jo crec que és què fem amb els nostres fills. És a dir, jo, com a mare, entendré que el meu fill, la meva filla, miraran porno. La qüestió és què faig amb aquesta informació. És a dir, ens trobem com que molts pares i moltes mares tenen vergonya o no saben com afrontar aquestes qüestions. No saben què fer si troben que la seva filla o el seu fill s'ha masturbat. No saben... I jo crec que aquí hem de començar també a trencar llances, a acompanyar els pares i les mares i dir-los, escolta'm, val més que t'asseguis amb el teu fill i la teva filla, o si no t'atreveixes a fer-ho tu, doncs busquis... Però no passem de puntetes sobre aquestes qüestions. Ensenyem a les nostres filles que tenen entre les cames. O sigui, hi ha moltes noies, i que jo he conegut, que no saben, que no s'han mirat mai en un mirall. Mm. Estem parlant de joves adolescents. Sí. I aquestes qüestions, no tothom, però hi ha molts pares o mares que tampoc ho estan afrontant. Llavors jo crec que hi ha aquesta prèvia de poder dir, hi ha coses que passaran igual, t'agradin o no t'agradin, o no, o sàpigues manejar-ho o no. Per tant, afrontar aquestes situacions, que des de petits puguin trobar en el seu entorn espais on poder-ne parlar, on poder dir, escolta, mira, si vols tocar no passa res, però intenta fer-ho quan estiguis tranquil·la, anem a mirar porno, inclús potser sorgir nosaltres de dir, mira, doncs hi ha l'Eric Calast, que fa un porno, que, vull dir, ens hem de posar les piles, sobretot les que estem ja en aquesta fase de sensibilitzades, o ja a nivell metralleta, no ho sé, però vull dir, no podem passar per alt, perquè a més estem responsabilitzant els joves d'una sèrie de coses i hem de fer autocrítica. Clar. Estem exigint-los, sí, a ells, sí, i a elles, coses que no els estem oferint nosaltres, per tant, no ho estem fent bé, perquè a més ells tenen interioritzat la teoria. Ja està. Escoltem-los, parlem amb ells i mirem què ens poden aportar nosaltres, perquè després no podem dir-los és que això, no sé què, això, quan no els hem acompanyat en tot aquest bagatge, no?
Clar, és que la Pous ha tocat, jo crec que és el punt clau, no? En el sentit de dir, a veure, el porno mainstream, doncs evidentment no el podrem canviar i seguirà existint. El que passa és que realment hi ha una falta evident d'educació sexual que d'alguna manera transita també per l'analfabetisme sexual que tenim pares i mares per com ens han educat, no? A partir d'aquest tabú, i que segurament hauríem de donar eines també als pares i les mares per acompanyar aquests fills i filles, però que també començar a exigir que hi hagués, per exemple, un contingut transversal que comencés des de P3, que s'està fent en alguns països, on es comencés a incorporar tota aquesta educació afectivo-sexual en la que es pot parlar de tots aquests temes. Llavors, què passa? Construeixes d'alguna manera un criteri crític, no? En aquestes criatures, perquè si no ens trobem, com alguns estudis diuen, que el 30% dels nois joves diuen que troben eròtic el fet de la imatge de forçar una dona, i el 15% diuen que violarien una dona si això no tingués conseqüències penals. Llavors, clar, això ve també, jo penso que és això que diu l'Alba, no? D'aquesta falta real d'educació afectivo-sexual, que no troben respostes, no? Llavors, bueno, es van construint aquest món que realment els fem responsables en ells, però que realment és la responsabilitat d'aquests adults i aquestes, no?, aquestes persones que realment no hem construït una manera, val, d'oferir tot aquest contingut afectiu i sexual en aquestes criatures, que l'únic que tenen són preguntes, no?
Totalment. Alba Alfa Gemma, psicòloga, especialista en victimologia, Sònia Cervantes, psicòloga, sexòloga, Teresa Echeverría, coordinadora del torn de nit al Clínic de Barcelona, Júlia Humet, advocada penalista, especialista en violències masclistes, i Alba Fernández Pous, la Pous, educadora social, coordinadora de projectes de violències i conflictes. Gràcies per revoltar-vos, per sacsejar consciència, sobretot les consciències dels homes que ens escolten als Solidaris de Catalunya Ràdio. Jo he après molt. Fins ben aviat. Moltes gràcies. Bona nit.
Gràcies. Bona nit.
Qui diu com has de ser? Qui diu com t'has de veure? Qui posa en perill el ser com ets i també la teva essència? Saben res, de res, tots aquests que governen les lleis del teu cos.
I avui acomiada d'aquests solidaris sobre l'alarmant banalització de la violència sexual, la cantant Gemma Humet.
Hola a tothom, sóc la Gemma Humet, i la cançó que us vull recomanar, o que a mi almenys m'ha fet pensar amb el tema que tracteu aquesta setmana als solidaris, les violacions, és la cançó Àguila Negra, d'una cantant francesa que es diu Bàrbara, però que aquí a Catalunya sobretot la va popularitzar la cantant Maria del Mar Bonet. I Bàrbara en un primer moment va dir que aquesta cançó l'havia escrita a partir d'un somni que va tenir, però més endavant, quan va fer les seves memòries, va reconèixer, va confessar que l'havia escrita parlant dels abusos sexuals que va patir a càrrec del seu pare. I per això he pensat, doncs, que era molt adient amb el tema que estàveu parlant, i espero que us agradi, si és que no la coneixíeu ja.
Un bon dia, o potser una nit.
Els de la ràdio protesta som la Sílvia Andrés, la Mònica Roca, la Susana Ortega, el Sergi Cotillas i l'Albert Segura. Els dels solidaris tornem dissabte que ve amb més idees per canviar el món.
I un ocell negre surt sense venir d'enlloc, lentament les ales bategant, lentament ell anava girant. Prop de mi el batec s'acabà, i com caigut del cel l'ocell es va aturar. Els ulls eren de color rosa.
sense venir d'enlloc, lentament.